Catalunya Informació. Bon dia, és la una. El nou govern sirià desplega les noves forces de seguretat mentre el líder dels rebels anuncia que dissoldrà els cossos del règim anterior i tancarà els centres de tortura. Les autoritats treballen per pactar una transició amb totes les faccions i minories mentre Israel continua atacant punts estratègics i confia a retirar-se a les línies del 74. La Unió Europea aprova la plena entrada de Romania i Bulgària a l'espai Schengen. A partir de l'1 de gener hi haurà lliure circulació de persones a les fronteres terrestres dels dos països. Joe Biden anuncia l'acte de clemència més nombrós en un sol dia per part d'un president dels Estats Units. Commutarà les sentències d'unes 1.500 persones que estaven en arrest domiciliari des de la pandèmia i en perdonarà 39 més condemnades per delictes no violents. El PSOE i Junts es reuniran a Ginebra abans d'acabar l'any per intentar refer ponts, segons fonts de les dues formacions. La trobada podria fer-se aquest mateix cap de setmana. A més, el líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, es reunirà dilluns amb l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo. Oriol Junqueras i Xavier Godàs debaten al matí de Catalunya Ràdio en el primer cara a cara entre els aspirants a presidir Esquerra Republicana. Els dos candidats han coincidit en la necessitat de recosir el partit a partir de diumenge, però s'han enganxat per les acusacions i retrets que han marcat tota la campanya. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a la nul·litat dels préstecs hipotecaris amb l'índex IRPH si la informació que es va proporcionar al client en el moment de la firma va ser insuficient. Es calcula que a tot l'Estat hi ha 1 milió d'hipoteques referenciades amb aquest índex. Catalunya va liderar les peticions d'eutanàsia de tot l'Estat durant l'any passat. 219 catalans van demanar morir dignament, 766 a tot Espanya. D'aquestes, 334 van poder tirar endavant. La gran majoria de peticions van venir de persones amb càncers o malalties neurològiques incurables. Els responsables del Col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu a Barcelona estan a un pas de judici pel suïcidi de la Kira, una alumna seva que es va treure la vida quan tenia 15 anys, víctima, segons els seus pares, d'assetjament escolar. Avui el jutge ha de determinar el dia de la vista i les proves que accepta. Salvador Sunyer, el director del Temporada Alta, deixa la direcció artística del festival després de 32 anys i d'haver-lo convertit en un referent de les arts escèniques a tota Europa. El seu successor serà Narcís Puig, que fins ara ocupava la subdirecció. Els esports.
El triomf 2-3 al camp del Borussia Dortmund assegura el Barça que va entre els 24 primers equips de la Champions. Al gener jugaran al camp del Benfica i rebran l'Atalanta i amb un sol triomf seran directament els vuitens de final. A la Champions femenina, un triomf al camp del Hammarby a Suècia classificarà avui el Barça per als quarts de final a partit a les 9 amb la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions masculina d'hoquei patins avui, Noia Saint-Omer i Barcelona Reus.
I el temps tarda amb precipitacions al litoral i prelitoral, sobretot, també en punts del Pirineu Oriental i al Prepirineu. La cota de neu puja cap als 1.400 metres i el fred no serà tan intens. Els pròxims dies el temps serà més tranquil, el cap de setmana arriba el sol, la boira i el fred intens a la nit. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Recte final del 2024, amb una operació policial de gran abast que pràcticament us hem explicat cada setmana. Avui anirem una mica més enllà dels detinguts i dels decomissos de droga. Els Mossos d'Esquadra han explicat el desmantellament d'un entramat criminal d'origen asiàtic, arrelat a Catalunya, que tenia capacitat per blanquejar cada setmana 1 milió d'euros provinent del narcotràfic. Un grup que, diuen els Mossos, funcionava com si fos un gran banc, amb un sistema bancari fosc, opac, que permetia blanquejar els beneficis obtinguts de la droga sense deixar cap rastre. Aquestes festes de Nadal pagarem més car si és que en comprem el peix fresc. Els majoristes de Mercabarna adverteixen que els temporals de mar faran que pugin de preu el rap i el lluç fresc, sobretot, un 20% més, per bé que els congelats s'han contingut. I si mirem la cistella de la fruita, la pinya es manté o estable o a la baixa, en canvi, el raïm de cap d'any estarà pels núvols. Barcelona aposta per l'art per promocionar el turisme de qualitat. Es crearà la marca Barcelona Art Season per cridar encara més turistes a visitar la capital catalana. Ara que si mirem les xifres de visitants que han arribat a l'aeroport del Prat un mes abans de tancar el 2024, doncs gaire marge per créixer no hi hauria. Els passatgers han estat 51 milions, un 10,5% més que el mateix període de l'any passat. El nombre de gossos border collie desapareguts no para d'augmentar. Ara ja són 16 els animals desapareguts i es sospita que hi ha una xarxa criminal que els roba. També us explicarem durant aquest Catalunya al dia el cas del robatori d'un ramat de cabres d'una granja, d'una formatgeria de Rasquera, a la Ribera d'Ebre. Els lladres es van endur no una ni dues, sinó 70 cabres lleteres i només van deixar els cabrits, el boc i les femelles sense llet. Coneixerem com serà i intentarem també saber quan podrà obrir el nou Museu Thyssen, que s'instal·larà a l'edifici del Cinema Comèdia de Barcelona, i sabrem qui ocupa la direcció del Festival Temporada Alta de Girona i Salt després del comiat de Salvador Sunyer, alma mater del Festival d'Arts Escèniques des dels seus inicis fa més de 30 anys. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els últims temporals faran pujar el preu del peix fresc aquesta campanya de Nadal i per adquirir un altre producte estrella d'aquestes festes, el raïm, també ens haurem de gratar la butxaca. De tot plegat n'han parlat els majoristes de Mercabarna que preveuen una campanya similar a la de l'any passat. David Àngela, des del Mercat Central de Barcelona, es distribuiran, em deies, unes 100.000 tones d'aliments frescos.
Hola, bon dia. Doncs sí, 6.500 tones de productes del mar, unes 90.000 de fruita i hortalisses, més de 2.000 tones de carn i 150 d'aviram sortiran d'aquest gran mercat de Barcelona. Però el peix fresc, un dels reclams típics de Nadal, s'encareix. Per això, Àngel Mañez, president del Gremi de Majoristes de Peix de Mercabarna, proposa aquesta alternativa.
Jo sempre recomano fer mercat, però com cada any, el peix d'aquicultura, com que és un peix molt ben alimentat, molt sa, no té gens d'anisakis, no té mercuris, no té plàstics, o sigui, és molt sa i és molt bo i els preus són molt raonables. Qui no pugui arribar al peix salvatge, el peix d'aquicultura és molt bo.
Segons Mañez, puja sobretot el rap i el lluç frescos, però, en canvi, segons diu, han baixat alguns mariscos com galeres, llagostins i productes congelats que han també han baixat molt, com la boca, l'escamarlau o el llamàntol.
David, a grans trets, podem dir que els preus del sector de la fruita i les hortalisses s'han estabilitzat.
Doncs sí, després de dos anys inflacionistes, els preus de fruita i hortalisses es contenen, però tot i això, segons Pere Prats, president del Gremi de Mercabarna, destaca que els fruits vermells mantenen preus o tendeixen a la baixa, com els cítrics i les pinyes, però, en canvi, el raïm està més car.
El que passa és que venim de preus ja molt alts de tota la campanya, d'acord? Amb molt poca oferta, tant amb oferta espanyola i oferta italiana, i aquesta oferta sempre es complementa, almenys al Nadal, amb producte que ve de Perú. I aquests anys s'ha retassat les entrades de producte de Perú i els preus estan sent alts.
Des de Mercabarna recomanen als consumidors fer la llista de la compra per ajustar el pressupost, triar productes de mercat i de temporada, més assequibles i de més disponibilitat, i sobretot anticipar les compres i conèixer el producte per congelar-lo si s'escau.
Augmenten els passatgers a l'aeroport de Barcelona. Un mes abans de tancar l'any ja hi ha hagut 1 milió més de passatgers que en tot l'any passat. Del gener al novembre han passat per les terminals del Prat prop de 51 milions de persones. Dues terceres parts han agafat vols internacionals que han crescut 3 vegades més que els interns per l'Estat. L'aeroport de Barcelona creix en nombre de visitants mentre la ciutat es fixa com a objectiu per aquest 2025 atraure'ls utilitzant la cultura ara com a esquer, Mireia Sala.
Sí, amb aquest objectiu s'ha creat la marca Barcelona Art Season, una aliança amb museus i centres d'exposicions de la capital catalana. El projecte consisteix a identificar les exposicions que més marca poden aportar a la ciutat per convèncer el turista cultural de venir a Barcelona a veure cultura i alhora gaudir de la resta de l'oferta turística. Mateu Hernández és el director general de Turisme a Barcelona.
Amb Barcelona Art Season aspirem a que Barcelona sigui coneguda encara més com una ciutat de cultura. Una ciutat que atregui visitants no només per gaudir, pels nostres restaurants, pel Passeig de Gràcia, per la Sagrada Família, pel Barça, per les platges, sinó que també atregui visitants per les exposicions que cada pocs mesos renoven tots aquests museus.
Entre les exposicions que s'oferirà hi ha les de Zurbaran i l'art contemporani al Manac o les d'art africà al Macba.
1:10, més d'un centenar de municipis de tot Catalunya signen la declaració de Girona per reclamar que la xarxa elèctrica sigui pública. Volen acabar amb l'oligopoli de les grans empreses per poder decidir sobre el model energètic. Per tant, marxem cap a Girona. Núria Pereira, bon dia.
Hola, què tal, Marta? Bon dia.
Què diu aquesta declaració, Núria?
Doncs mira, aquesta declaració que tot just s'està presentant ara critica la influència de les grans energètiques en la llei i considera que aquestes empreses frenen la transició energètica. I la declaració remarca que altres països europeus com França, Portugal o Irlanda tenen la xarxa elèctrica de titularitat pública i, per tant, reclamen que aquí també sigui així. Mentre això no arriba, perquè calen canvis legislatius, aposten per petits avenços. Per exemple, que les comunitats energètiques puguin tenir un paper en la distribució i que els ajuntaments puguin tenir dades de la xarxa del seu municipi per poder prendre decisions. Ens ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, Patricia Reche.
Poder tenir tota aquesta informació, com deia, tan important, un ajuntament té el dret, té el dret de tenir la informació per poder planificar i per poder fer demandes i exigir també, no? Al final nosaltres també hem de tenir tot aquest input d'aquest sector.
També reclamen que l'empresa pública catalana l'energètica esdevingui un agent amb més pes. Ho ha dit l'anfitrió, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
En què reclamem que l'energètica, que és l'empresa pública que tenim a Catalunya, ens pugui fer tot un seguit de serveis i de gestions que ens permetin als ajuntaments poder desconnectar-nos de l'oligopoli i connectar-nos a l'empresa pública catalana que ha de vetllar i ha de tenir una mirada de garantia de drets per als ciutadans i ciutadanes.
Per tant, és una declaració d'intencions sobre el que es vol aconseguir. I actualment, quina és la situació? Doncs a tot Catalunya només hi ha 12 poblacions petites que tenen la xarxa elèctrica de distribució municipalitzada i ho tenen per raons històriques. Però fer-ho, de moment, la llei no ho permet. Per això aquestes ciutats reunides avui aquí a Girona reclamen aquests canvis legislatius i mentre no es pugui, aquests petits passos.
Doncs entrades aquesta declaració d'intencions, que alguna cosa és per començar. Gràcies, Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
I l'empresa Reus Energia sí que comença a planificar, en aquest cas, grans sistemes de bateries per emmagatzemar l'electricitat excedentària de les seves plantes solars. La més important formarà part de la gran comunitat energètica del polígon Agro Reus. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què en sabem de més d'aquesta iniciativa?
Sí, és una iniciativa que estaria mig camí entre el que es reclamava en aquesta peça que sentíem ara mateix i el que estan fent alguns ajuntaments com el de Reus, que és produir la seva pròpia energia i comercialitzar-la entre els seus. El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha explicat que la instal·lació de bateries forma part del que seria la segona fase del desplegament de l'empresa pública Reus Energia, que ja funciona. El primer petit conjunt de bateries amb 40 kWh de capacitat s'instal·laria al pavelló olímpic i la més important serà la que s'està dissenyant per la comunitat energètica d'Agroreus, de més d'un megawatt hora de capacitat, l'equivalent al consum nocturn de 300 habitatges.
Tenim projectes al pavelló olímpic, el sistema d'emmagatzematge, estem parlant de 40 kW. Aquest és un projecte que sí o sí veurà la llum pública, però tenim un altre gran projecte en cartera que avui no desvetllarem, que supera el megawatt d'emmagatzematge.
I és que en aquest polígon Agroreus, com també es farà al barri Gaudí, s'hi desplegarà d'aquí a pocs mesos la comunitat energètica més gran de la ciutat i de Catalunya.
La zona del barri Gaudí, en el primer semestre del 2025, doncs ja veurem que pren forma. La posada en marxa de la comunitat energètica del polígon Agroreus i serà, si no la més, una de les més importants de tot l'estat.
Amb una potència instal·lada de més de 4 megawatts en 3 grans instal·lacions fotovoltaiques, l'objectiu de l'Ajuntament és ara guardar els excedents energètics per poder-los consumir de nit i ser autosuficients. Reus ja té totes les empreses i dependències municipals consumint l'energia de la seva comercialitzadora municipal.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Avui us podem explicar novetats sobre el cas de la Kira, l'adolescent de 15 anys que es va suïcidar després de diversos episodis de suposat assetjament escolar. Aquest migdia el jutge fixa la data i decidirà quines proves admet després que els pares portin a judici l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu, a Barcelona, on va anar a classe la Kira des dels 4 anys. Anem cap a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
De quin tipus de judici es tractaria?
Es tracta d'una reclamació per la via civil, ja que la penal, de moment, els tribunals l'han arxivat. Això vol dir que no es demanen penes de presó, sinó 150.000 euros d'indemnització i que el jutge determini si el col·legi va actuar de manera diligent o no. Ho ha explicat en unes declaracions a aquesta emissora l'advocada de la família, Noelia Redon.
Si l'escola va aplicar tota la diligència que li era exigible i si va actuar com devia. Nosaltres considerem que no, no es va aplicar cap protocol, no tenim constància de que s'hagi aplicat el pla de convivència, les normes d'organització i funcionament del centre, ni el reglament de règim intern, ni res. Vull dir que al final nosaltres estem aquí perquè sigui el jutge que determini si va actuar bé o va actuar malament.
De la sessió d'avui ha de sortir la data del judici, una vista molt esperada pels pares, que batallen perquè el col·legi reconegui el bullying de què asseguren va ser objecte la seva filla. Ens ho ha explicat la Maria José, mare de la Kira.
Que va començar a patir violències a l'escola, només amb 4 anys, fins als 15 anys, quan anava a tercer de l'ESO, que és quan es va treure la vida. La meva filla va patir tota mena de violències a l'escola, primer físiques, després psicològiques, burles befes per la seva veu, de tota mena.
La família no descarta poder reobrir la via penal del cas si es poden aportar noves proves.
Cinquè dia de recerca dels dos excursionistes catalans desapareguts dissabte al Pirineu francès. Avui un equip de gendarmes ha accedit amb helicòpter fins al cim de Rulla, cap on van sortir de ruta marriera.
L'objectiu és fer el descens a peu i seguir una de les rutes que haurien pogut fer els dos excursionistes catalans experimentats, aprofitant que la previsió meteorològica avui a la zona és bona. Amb aquest trajecte, la gendarmeria informa que ja hauran recorregut tots els camins possibles a la zona, però tot i això asseguren que la recerca la mantindran, això sí, amb menys efectius a partir de demà divendres. Els desapareguts són la manresana Txell Fuster i la seva parella, Esteve Carbonell, de Gironella, al Berguedà. Ahir els equips de rescat van accedir a 5 cabanyes que hi ha a la vall, però no van trobar cap rastre dels dos excursionistes. Dimarts sí que van trobar el cotxe dels desapareguts a Pla de les Peires, l'últim lloc on es pot accedir amb cotxe a la zona, i a l'interior del vehicle hi van trobar un gos que, segons els familiars, no és d'ells. Els familiars dels desapareguts demanen als governs de França i Catalunya que es coordinin perquè els equips d'especialistes dels GRAE, dels bombers de la Generalitat i també els especialistes de muntanya dels Mossos puguin també intervenir en les feines de recerca.
Ara passen 2 minuts d'un quart de dues. Moment per saber què hem d'esperar aquestes pròximes hores justament pel que fa a la previsió del temps amb en Francesc Mauri.
Abans de morir, la pertorbació donarà el màxim aquesta tarda. De moment, fins les 12 d'aquest migdia, 75 litres per metre quadrat a Cadaqués, a l'Alt Empordà. La previsió ens indica la costa i el prelitoral, pluja que localment pot anar acompanyada de tempesta i podria ser d'una certa intensitat sempre en aquests punts litorals i prelitorals. Com més a ponent, més minsa, pràcticament inexistent, neu per sobre de 1.400 metres, la nevada bàsicament a l'extrem oriental del Pirineu, dispersament a la resta, i a destacar que de cara a demà la pertorbació haurà marxat. Només quedarà alguna pluja primeríssima hora del matí a la zona de l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. Es formaran algunes boires a ponent, cada cop més clarianes, i el proper cap de setmana, atenció a les boires, probablement a prop del 0 grau, gebradores, qualsevol punt de ponent, bàsicament, com dèiem, i fora d'aquests sectors, força sol, amb nits molt fredes, però amb dies més agradables, sobretot al Pirineu i a tocar de la costa.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Augmenta el nombre de gossos desapareguts d'una raça molt concreta, la Border Collie, i no només a les comarques de Girona, com explicàvem dimarts. Se sospita d'una xarxa criminal que roba aquests animals i s'ha demanat a la Fiscalia que ho investigui. Inicialment es va parlar de 6 casos, però la publicitat de la notícia i el ressò també a les xarxes socials ha fet que des de l'associació animalista Lex Anima concretin que n'hi ha molts més. Fèlix Martín, quants?
Hola, bon dia. Doncs que ells en tinguin constància, 16. Que sigui una coincidència, lògicament seria massa estrany. Es descarta, per tant, d'aquí la denúncia, coincidint amb l'aparició de més casos, com ha concretat la portaveu de l'Associació en Defensa dels Drets dels Animals, l'Exànima, Magda Pujol.
I això només per una crida que hem fet a xarxes, perquè volíem realment certificar que això no és una sensació nostra, sinó que està passant. De moment ja en portem 16 a tot Catalunya, i tots desapareguts així, amb estranyes circumstàncies, robat, sense rastre, tot unes coses que ens han portat a presentar aquesta denúncia a Fiscalia, perquè no és normal.
Si ho recordeu, tot va començar amb el ressò a les xarxes socials de les imatges del robatori d'un gos d'aquesta raça, la Border Collie, al poble de Navata. El Lucky va ser el primer al novembre, però també n'han trobat a faltar a Caldes de Malavella, a Besalú o a Riumors. A principis de setmana tenien constància de 6 casos, però ara ja són com a mínim 8 a les comarques de Girona.
Dia a dia va creixent i ja no són 6, ja són 8, i potser 9, perquè ens acaben d'avisar que han vist un altre border collie amb pinta d'anar perdut, cansat, una mica brut, pues perdut per Banyoles, per la zona de la fàbrica de l'Aribo. Ja ha d'anar gent a mirar, a veure... No pensen que sigui en Lucky, perquè tampoc s'hi sembla molt, però és que és continu, està apareguent un gos cada dia d'aquests.
També hi ha casos de border collies desapareguts, per exemple, a Manlleu, a Lliçà d'Amunt, a Sabadell o a Sitges. Sospiten que darrere de tots aquests robatoris hi ha la cria il·legal per tenir gossos de raça per després vendre'ls.
I no ens quedem només amb robatori de gossos. També hi ha hagut un robatori contra una granja familiar de formatgers a la Ribera d'Ebre. S'han emportat tot el ramat de cabres productiu de la formatgeria Laura de Rasquera. Estem parlant d'una 70 d'animals en una petita explotació on fan i comercialitzen productes làctics. Jordi Barranca, quin impacte ha tingut això pel negoci?
Bon dia, Marta. Doncs ja us ho podeu imaginar. Estan ben tocats, sobretot anímica i sentimentalment. De moment, l'activitat de l'empresa continua. De fet, aquesta és una temporada forta pels mercats i les fires que hi ha, però tampoc no han tingut temps d'avaluar l'impacte econòmic i, per tant, a llarg termini no tenen clar què els suposarà. Els fets van passar la nit de l'1 al 2 de desembre. Hem parlat amb la Laura Blader, que és la propietària d'aquesta petita explotació, i això és el que ens ha comentat.
Havia rastre de palla i rascades al terra i al cement, i mos vam atençar la porta del corral, vam veure que havien tret lo bombí, estava la porta junta, i dins quedaven 6 cabres, lo boc, i una cabra que vam trobar pel carrer que se'ls hi va dur escapar. I els 12 cabrits que teníem, petitets, i res més, ni idea. Lo que menys me podia pensar que mos robessin les cabres.
Es tracta, com diem, d'una petita empresa del sector agroalimentari de cabres que toca totes les parts del negoci, és a dir, amb la llet de les cabres produeixen llet i formatges, i ells mateixos són els encarregats de comercialitzar-los. És la primera vegada que pateixen un robatori d'aquestes característiques i sospiten que els lladres ja sabien què s'havien d'emportar, perquè les que es van robar van ser les que tenien llet. Ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra i ja s'ha obert amb una investigació per aclarir quins són els lladres.
Però ara, de moment, estan en aixutes, no hi ha encara s'han acabat la llet. És el que creiem. A veure, van triar totes les que tenien llet, casualment les que no tenien llet se les van deixar. A veure, que hem de pensar, que ja ho sabien.
Els animals robats tenen el xip incorporat, amb la qual cosa esperen tenir més notícies, tot i que ja ho han posat en coneixement dels Mossos, ara per ara no han tingut cap més novetat.
És un quart i mig de dues. A aquesta hora ja us podem donar detalls de les explicacions que han fet els Mossos d'Esquadra sobre el desmantellament d'un sistema bancari opac que movia 1 milió d'euros cada setmana. Es tracta de l'operació més gran mai feta pels Mossos contra el blanqueig de capitals. L'operació implica diversos ciutadans xinesos que operaven des de polígons industrials a Sabadell i Badalona, però amb delegacions a diversos països europeus. Tenien com a clients narcotraficants amb plantacions de marihuana a tot Catalunya. L'operació policial se va desenvolupar a finals de novembre amb 25 detinguts, 7 dels quals ja han ingressat, ens expliquen, a la presó. Els detalls els té a la Comissaria Central dels Mossos a Barcelona, Miquel Jarque. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia, Marta. Sí, és una investigació que culmina amb aquest gran desplegament de 500 efectius, la més gran mai feta per aquest delicte pels Mossos, i descobreix que totes les operacions de blanqueig de capitals es centralitzaven des d'un pis des de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat. Allí vivien dos homes i una dona. Un dels homes i la dona eren parella i lideraven aquesta organització. En total, s'han fet aquestes 25 detencions i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa avui mateix que la parella i 5 persones més, aquestes 5 de nacionalitat xinesa, en total serien 7, han ingressat a la presó per blanqueig de capitals, delictes contra la salut pública, organització criminal i tinença d'armes. El sotscap de la Divisió d'Investigació Criminal Central, l'inspector Jonathan Herrera, ha explicat la importància de desarticular aquestes organitzacions.
Investigant i escapçant aquestes estructures financeres, el que s'aconsegueix és afablir notablement la capacitat de regenerar determinades conductes, determinades organitzacions que durant temps perpetuen les seves accions.
Són delictes molt difícils d'investigar i en el 90% dels casos aquests capitals provenen del tràfic de drogues. Per tant, aquí veiem la part del darrere, veiem com seguim el rastre dels diners i a través d'aquesta investigació el que podran fer els Mossos d'Esquadra és tibar del fil i aconseguir arribar a organitzacions criminals que feien servir aquest sistema de blanqueig de capitals per blanquejar aquests diners, per moure'ls, bàsicament.
Mm-hmm. Us han explicat, Miquel, el sistema exacte que feien servir?
Sí, aquí és clau la comunitat xinesa que treballava a Montigalà, aquest grup de delinqüents xinesos, a Montigalà, a Badalona i a Sabadell. En naus industrials el que feien eren les entregues de diners en efectiu i eren capaços, com deies, de moure 1 milió setmanalment. Una facció criminal lituana i albanesa són les dues organitzacions criminals que de moment s'han trobat com a clients d'aquesta organització. L'origen de tots aquests diners era el tràfic de la marihuana, i també movien criptomonedes. De fet, des del 2021 van moure 30 milions en criptomonedes, i tenien tres sistemes. Un era la compensació. Potser heu sentit a parlar del Hawala o del Feixen. Són sistemes d'intercanvi de diners, tenen diferents sucursals i delegacions internacionals, i dins d'aquestes delegacions hi ha diners. Els diners no viatgen, són com sucursals bancàries. Ho explica el cap de l'àrea central de delictes econòmics, el sotsinspector José Ángel Merino.
Estem parlant de ciutadans xinesos que controlaven aquestes sucursals i que treballaven en connivencia amb altres delegacions ubicades en altres països, i a partir d'aquí es produïa una compensació de diners. És a dir, dintre d'aquestes delegacions podien dir que tenen reservoris de diners, i a partir d'aquí és on es produeix la compensació, i no cal que els diners viatgin físicament, sinó que els diners són compensats dintre del propi país.
Però a banda d'aquest sistema de compensació, hi havia dos sistemes més. Un altre, el contraband de diners en efectius, és a dir, en vehicles. Vehicles que s'anomena amb caletes, que vol dir que tenen uns forats dins del xassis per ficar els diners en efectiu i desplaçar-los per tota Europa. Vehicles molt sofisticats, perquè aquests sistemes eren sistemes hidràulics i, a més, tenien sistemes de control per controlar tant el vehicle com el conductor com els diners que viatjaven per Europa. I després, transferències normal sota la cobertura d'operacions comercials legals. I per tot això cobraven entre un 3 i un 5%. Els vehicles, com et deia, anaven molt ben controlats, i el que es necessitava per tunejar, com si diguéssim, aquests vehicles són tallers que feien aquests amagatalls. Per tant, és tot un entramat molt complex que aflora amb aquesta investigació dels Mossos d'Esquadra de blanqueig de capitals, que no seria tant com tornar blancs aquests diners, sinó com mouen els narcotraficants els diners que produeix el tràfic de drogues i les plantacions de marihuana, concretament.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quina complicació, que difícil que ho feien. Per entendre-ho nosaltres, que t'ho has explicat molt bé, però déu-n'hi-do. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
L'Ajuntament de Girona destinarà l'any que ve 1,8 milions d'euros a comprar i rehabilitar habitatges per destinar-los a lloguer social. És una de les partides més grans que es preveuen en el nou pressupost municipal que han presentat aquest migdia. A Fèlix, ens repassem les xifres més importants.
Doncs estem parlant d'un pressupost de 165 milions d'euros per al 2025, un 11% més que l'actual. Les despeses de personal i les dels subministraments són les que s'emporten bona part dels diners. En habitatge destaquen aquests 1,8 milions, força més del que es preveu per al 2026 o el 2027. La regidora d'Hisenda de Girona, Sílvia Liu, ho ha justificat aquest migdia per la inversió que es farà en la compra de pisos i que després caldrà anar rehabilitant.
Tenim clar
quines inversions en habitatge farem anualment fins a acabar el mandat i, en aquest cas, concretament l'any 25, destinarem una mica més d'un milió en compra d'habitatge i 420.000 euros en rehabilitació del parc d'habitatge municipal. I també un increment notori dels ajuts en emergència habitacional.
En d'altres projectes concrets, 1,2 milions es destinaran a cofinançar l'inici d'obres de la nova biblioteca de la Casa de Cultura. Més de 860.000 euros avançant la reconversió de l'antiga Casa Pastors davant de la catedral en el futur Museu d'Art Contemporani de Girona. També hi ha una partida per a la millora del mercat municipal. Els comptes per al 2025 de la ciutat de Girona s'han d'aprovar en un ple municipal el pròxim dia 20.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El porcí català tanca per segon any consecutiu amb preus molt bons, tant per als productors com per als industrials. Això ha animat ramaders a l'estat espanyol a produir més, una oferta més gran, que farà baixar l'any que ve entre un 5 i un 8%, ens asseguren els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Se sap quan han guanyat els ramaders?
Sí, sí, els productors han guanyat aquest any de mitjana uns 40 euros per porc, uns beneficis similars als de l'any passat. Tot i que la cotització a la llotja de Mercolleida ha baixat aquest any sense possiblement, el descens del preu dels cereals ha fet baixar els costos per produir i, per tant, es mantenen uns bons marges de benefici. I coincideixen tant la indústria com els productors. Sentim Juan Pedro Florido, director d'operacions del Pozo, i Rosén Saltiveri de la Unió de Pagesos.
Ha ido muy bien. Yo creo que ha sido uno de los años históricos en el precio y en el sector industrial también. Creo que ha sido un año positivo para ambas partes.
Els tancaments com a productors serà positius, tot i que per la batalla és el fet de, bueno, que les produccions pues, no són les esperades i, per tant, el mercat, un mercat d'oferta i demanda pues, fa que els preus es mantinguin alts, no? I en quant als costos de producció han anat clarament a la baixa.
I dèiem que les previsions per a Joan per l'any que ve indicarien un descens del preu entre un 5 i un 8%. I això per què?
Doncs són diverses. Per una banda, la fluctuació pròpia del mercat, per una altra, una menor mortalitat d'animals per les millores sanitàries i, per l'altra, un augment de la producció a Espanya incentivada pels beneficis del sector. Sentim Florido i Saltiveri.
El descenso de precio va a ser por las fluctuaciones del mercado, por toda la legislación que se está poniendo en marcha y va a ser también que la sanidad está mejorando y, como consecuencia, la productividad es mayor, hay más ganado y, como al haber más ganado, pues el precio baja un poquito.
El que ens passa sempre al port és això. Va bé, pues... produïm més, no? Llavors, doncs hi ha més oferta i, per tant, hi ha el preu baix.
De moment, l'acord de la Unió Europea amb Mercosur no afectarà els preus perquè cal veure quan i com entra en vigor la supressió d'aranzels entre aquests dos mercats.
El petit municipi de Ribera d'Ondara, a la comarca de la Segarra, torna a ser notícia perquè, abans d'acabar l'any, s'hi farà la segona moció de censura d'aquest mandat. Sembla una broma, però no ho és. Si prospera, el PSC recuperarà l'alcaldia que va perdre el març després d'un polèmic acord per fer fora l'alcalde entre les regidores que s'havien presentat per Esquerra Republicana i l'aleshores regidor d'Aliança Catalana. L'actual alcaldessa, al seu torn, s'ha querellat contra el seu antecessor. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat perquè ara sigui possible plantejar una altra moció de censura?
Doncs mira, podríem dir que la clau és que l'exregidor d'Aliança Catalana ha plegat i el seu successor, que s'ha incorporat fa pocs dies com a regidor no adscrit, dona suport a la moció de censura impulsada pels socialistes que estan a l'oposició des de fa 10 mesos. Sumen 4 vots, un més que els de l'actual equip de govern, ara format per 3 regidores que es van desvincular d'Esquerra quan la direcció dels republicans es va mostrar en contra que pactessin amb el partit d'ultradreta. Si no hi ha sorpreses, el 27 de desembre recuperarà l'alcaldia Francesc Sabanés.
Hem de començar ja a treballar. Tenim el bar del poble tancat, no tenim administrativa, no tenim secretària, tenim les obres aturades. És que, clar, això no pot continuar així, perquè al final el perjudicat és el poble per interessos personals, m'entens? I això no... Això s'ha d'acabar.
I la situació encara s'embolica més perquè, com dèiem, l'alcaldessa actual, Elisabet Jové, ha presentat al jutjat de Cervera una querella contra el seu antecessor per malversació de diners públics i falsedat documental durant els 10 anys que va ser alcalde.
Jo penso que és una moció feta per venjança i una moció no s'ha de fer per venjança perquè els hi vam fer una moció. Nosaltres ja vam dir que hi havia aquests indicis de corrupció i que realment, doncs, n'hem trobat, no? I per això, doncs, s'ha presentat aquesta querella.
En tot cas, si la moció prospera, que és el més probable, Sabanés tornarà a ser alcalde, però durant uns mesos. La seva intenció és deixar el càrrec i que el seu company de files, Ramon Bonet, sigui el tercer alcalde de la legislatura a Ribera d'Ondara.
Embolica que fa fort. Gràcies, que Estela. Fort. Bon dia.
Bon dia.
L'àrea metropolitana de Barcelona pagarà equips de gestió forestal per treballar durant tot aquest mes per netejar les franges de protecció d'incendis a les urbanitzacions de 16 municipis. Unes feines que permetran mantenir els camins i les vies d'accés que necessiten els bombers per arribar als boscos en cas de foc. Anem a Cervelló, Montse Poblet.
Bon dia. Aquí a Cervelló avui la feina es concentra a l'urbanització de Can Paulet i en concret a netejar la franja de 25 metres al voltant de les cases que les ha de protegir en cas d'incendi forestal. Després de 3 anys de sequera hi ha molts arbres morts i ara amb les pluges la vegetació s'està revifant, així que déu-n'hi-do tot el que s'ha de treure. Jesús Fernández, cap del Servei d'Infraestructures Verdes de l'AMB, no en sap dir quantes franges de protecció compleixen amb el reglament, però ens assegura que la situació és molt millor ara que fa uns anys.
La consciència ha canviat. O sigui, tenim municipis com Molins de Rei que ja comença a tenir present aquesta infraestructura. Està posant dintre dels seus pressupostos una taxa perquè s'interpreti això com una infraestructura de prevenció d'incendis. Llavors, això són avenços. La gent està molt conscienciada amb aquest tipus de franges. Potser abans intentàvem fer una franja i hi havia moltes queixes dels propis veïns que estem eliminant vegetació i de més. A dia d'avui jo crec que no és així.
Els 300.000 euros que l'AMB destina a aquests treballs forestals es destinaran al manteniment de 12 quilòmetres de camins i vies d'accés als boscos i a unes 40-50 hectàrees forestals. Bàsicament per netejar les franges de protecció d'urbanitzacions, però també, en el cas de Viladecans, per mirar d'acabar amb una plaga que està malmetent els boscos del municipi.
La llera de la Riera de la Bisbal, al seu pas pel Vendrell, el Baix Penedès, s'ampliarà per deixar més espai inundable en cas d'una gran avinguda d'aigua. Deixarà d'estar encaixonada entre parets de formigó per convertir-se en un parc fluvial renaturalitzat amb talussos a diferents altures que permetran que s'integri molt millor a la ciutat. Montse Gené Ribal, Vendrell, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Com s'ho faran per ampliar la llera del riu dins del nucli urbà?
Mira, doncs es menjaran les voreres i una part d'aparcament per tenir més espai. El que volen és assegurar-se que n'hi ha el pitjor dels escenaris i pugui haver una inundació. Kenneth Martínez és l'alcalde del Vendrell.
El que reduïm i avalat per l'Agència Catalana de l'Aigua, el risc d'inundacions en els períodes de retorn de 500 anys, és a dir, les grans avingudes, les avingudes de més quantitat de pluja, però que malauradament l'experiència de València ens diuen que pot passar, i que a més afecta justament el casc antic del Vendrell, el contacte del casc antic amb la riera. Per tant, l'actuació és just per reduir aquest risc d'inundació, limitar-ho al que seria la llera segons els models hidrològics.
En casos extrems, els models no preveuen grans inundacions aquí, sinó uns 10 o 20 centímetres d'alçada màxima de l'aigua. L'obra, aprovada per l'ACA, té una subvenció de 2 milions del Ministeri de Transició Ecològica i l'Ajuntament farà la part més urbana amb un cost de 4 milions d'euros més. Les obres començaran a mitjans de l'any que ve i duraran uns 8 mesos. Bàsicament, el que s'hi farà serà això.
Eliminar els murs de formigó, crear uns talussos naturals de la secció típica de qualsevol riera en forma d'U perquè l'aigua, primer, guanyi espai i, per tant, el cabal d'aigua pugui augmentar i després també perquè baixi, redueixi la velocitat d'aquestes possibles avingudes.
Es vol fer visualment agradable amb moltes plantes per tota la llera que anirà baixant gradualment. Aquesta riera normalment no té aigua. Els vianants passaran per unes passeres envoltades de vegetació on hi ha ara les voreres.
Les rieres eren espais no volguts, doncs ara que formin part de la ciutat, que siguin una zona verda, que puguin encabir el cabal d'aigua que pugui baixar, evidentment, però sobretot quan no hi ha aquesta situació de risc, doncs un espai natural, una zona verda, que també pugui formar part de la ciutat amb normalitat.
Caldrà eliminar una passera que creua a l'alçada del local dels nens del Vendrell perquè seria un obstacle per l'aigua i se'n farà una altra amb una forma més arrodonida en forma de pont en lloc de l'actual, que és plana.
Gràcies, Montse. A Tarragona s'ha signat el Pacte d'Economia Blava amb l'objectiu de fomentar el creixement econòmic sostenible justament en el sector marítim. Es preveu que els primers resultats es vegin ja a partir del 2025. Martí Carot.
És una iniciativa pionera al territori i amb la intenció que Tarragona s'obri de cara al mar Mediterrani. L'estratègia blava és una aposta pel desenvolupament econòmic i social de tot allò que estigui vinculat amb el sector del mar i que compta amb molts actors de nivell de formació, ocupació i innovació. L'objectiu principal d'aquest pacte és poder ajuntar tots els agents que des de fa un any fan propostes sota un sol paraigua per crear sinergies. Jordi Ciuraneta, president de Pimec Tarragona.
I l'interès és potenciar tot el que representa aquesta economia blava. També per PIMEC, per les empreses, ens serveix per projectar les mateixes empreses on volem mantenir activitats, reforçar el creixement i la competitivitat.
Una de les principals finalitats d'aquesta iniciativa serà la creació durant el primer trimestre del 2025 d'un observatori de l'economia blava a Tarragona, un nou ens que reuneixi l'actualitat del projecte i contribueixi a comunicar les accions. També es contribuirà a la formació de mariners i pescadors, el disseny de nous productes turístics en relació amb el mar i fomentar les jornades d'economia blava, entre d'altres.
Comerciants, entitats i restaurants demanen a l'Ajuntament de Badalona que rectifiqui i que reobri l'aparcament de pagament davant de l'estació de Renfe i a tocar de la platja. Lamenten la decisió unilateral, diuen, del consistori de tancar aquest espai per als cotxes, coincidint precisament amb la campanya de Nadal. En primera instància se'ls va comunicar que es tancava per un rodatge, però oficiosament els ha arribat que la voluntat municipal és fer un espai de lleure on ara hi ha aquest aparcament. Per tant, David, la polèmica servida a Badalona.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, els afectats estan disposats a presentar batalla. De moment, comerciants, clubs esportius i restaurants de la zona s'han constituït en una plataforma que fins ahir a la tarda havia recollit gairebé un miler de firmes per denunciar una decisió que, segons diuen, els perjudica i per demanar a l'Ajuntament que s'ho repensi. Cinto Govern, president de l'Associació de Comerciants del Centre de Badalona i del Carrer del Mar, qualifica sense embuts la decisió de l'Ajuntament de demencial, sobretot pel moment en què s'ha pres.
A tallar-ho el dia 26 de novembre, a les portes del Black Friday i de la campanya de Nadal pels comerciants, això és demencial. Si te vols fer alguna cosa, fes consens i fes-ho al febrer, que baixa la venda, però no te facis ara, que és el més estrella. Sobre el centre aquí, que tenim els carrers il·luminats, tenim el pessebre, ho tenim tot.
Govern assegura que són molts els afectats, qualifica la decisió d'estranya i l'Ajuntament d'hermètic.
Restaurants, el club d'educació que és al costat, la piscina municipal és al costat d'aquest pàrquing, el club de rem, el club de busseig, hi ha molta gent que aparca aquí i que va bé per descarregar, encara que sigui només per descarregar. A l'estiu a la platja és un pàrquing que la gent aparca allà i paguen perquè és a prop del mar, que pot descarregar fàcilment aquests busseig que tenen bombolles i aquestes coses que van molt bé perquè allà. Ha sigut algo molt estrany. És un ajuntament molt hermètic.
Fons municipals asseguren que l'Ajuntament preveu convertir l'espai en una zona d'oci pels veïns, amb jocs infantils i amb aparells perquè la gent gran hi pugui fer activitat física. Les mateixes fonts afegeixen que s'ha aprofitat que s'ha tancat l'aparcament per una filmació per poder-hi fer unes cates, però que els pròxims dies l'aparcament es reobrirà fins que no s'executi aquest projecte.
Doncs veurem com acaba. El que sí està clar és que Cabrera i Vilassar de Mar al Maresme sí que s'han quedat sense l'aparcament gratuït a la platja davant de l'estació de Renfe, on la gent deixava el cotxe per anar a treballar en tren. La Direcció General de Costes del Govern espanyol, que gestiona el front marítim i fa obres per renaturalitzar la platja, sense escoltar si els ajuntaments afectats hi tenen alguna cosa a dir. A Cabrera de Mar, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'alcalde de Cabrera està molt molest.
Sí, Òscar Fernández es queixa que no els han escoltat.
La intenció és renaturalitzar-lo amb sorra, crear dunes, intentar afavorir doncs, aquesta regeneració doncs, del front marítim. Un cop més, des de Madrid, sense conèixer la realitat del territori ni la realitat del país, decideixen per nosaltres.
A l'espai hi aparcaven més d'un centenar de cotxes que, des del 25 de novembre, ja no hi poden accedir.
Sí que estem a favor de renaturalitzar les platges. El que ens queixem és, escolti'm, si hi havia un aparcament gratuït per part de l'Estat, on el trasllada, perquè el que estem és desafavorint que la gent pugui accedir al transport públic.
On són ara aquests cotxes? Doncs una part als carrers de Cabrera.
Al Pla de la Vallant hi havia zona verda i zona blava. Durant els mesos d'estiu, ara el que hem fet és ampliar, d'acord amb els veïns, la zona verda i la zona blava a tot l'any. Hem començat a notar doncs, que els carrers, sobretot la part que dona més a la carretera nacional o a l'estació de Renfe, s'estan començant a omplir les places. La gent que vol baixar a Barcelona té una tarifa per passar tot el dia en la zona blava de 5 euros.
L'alcalde encara afegeix altres greuges.
Comptem amb guinguetes d'estiu vulnerades, degradades econòmicament pel fet que no tindran aparcament en allà. Posen un ingrés importantíssim per l'Ajuntament anual. Perdem activitat a la platja, perdem dinamització econòmica i perdem ingressos per l'Ajuntament. Al Club Nàutic de Vilassar de Mar hi ha un servei de restauració, hi ha un servei d'esport nàutic. La gent de fora on aparcarà per poder anar a desenvolupar aquest esport? Estem parlant
Igualada, que a Benidorm tenim hotels a primera línia de mar, i a Andalusia tenim restaurants a tocar de l'aigua del mar. Què passa? Que som diferents al Maresme, som diferents a Catalunya.
Tant Cabrera com Vilassar exigeixen a Costes una mínima reserva de places.
Perquè la gent amb mobilitat reduïda pugui aparcar. Si nosaltres no oferim aparcament a la gent amb mobilitat reduïda, deixem de ser una platja adaptada.
L'alcalde denuncia que Costes ha passat el problema als ajuntaments i apunta que hi havia un solar disponible al costat de l'estació per transformar en aparcament que l'Estat podria haver comprat. Una oportunitat perduda perquè s'ha venut a una empresa que ja s'hi ha instal·lat.
Un minut i tres quarts de dues, visites a estacions fantasma, una exposició de trens històrics o una cursa nocturna pels túnels seran algunes de les activitats del programa de celebració del centenari del metro de Barcelona. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més hi haurà?
Doncs un acte sorpresa el 30 de desembre, que serà pròpiament el dia de l'aniversari a l'estació de Passeig de Gràcia de la línia 3, l'antiga estació Aragón. També un viatge immersiu amb realitat virtual a l'espai Mercè Sala de l'estació Diagonal, o l'edició de tres llibres, un sobre la dona al metro, un altre sobre de la col·lecció Petita Història, en aquest cas la Petita Història del metro, i un pròpiament del centenari. També participació especial a la cavalcada de Reis i a l'espectacle de drons de la Mercè. Però segurament el que cridarà més l'atenció als usuaris serà poder visitar espais del metro que habitualment estan tancats, com els que ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
Altres espais emblemàtics que estan normalment tancats al públic. Parlo d'estacions fantasma, com la de Gaudí, o l'escala de Cargol de l'estació d'Urquinaona, o el centre de control de metro, que tampoc és un espai que es pugui visitar normalment i que també es posarà a disposició de visites per tots aquells que ho vulguin visitar.
El que no serà possible, segons la companyia, per seguretat ferroviària, serà potser el que esperaven alguns aficionats del metro, poder viatjar en un dels metros històrics restaurats perquè, diuen, no estan en condicions de circular. I un altre repte a assolir durant aquest any del centenari, que es tancarà amb rècord de passatge, com fer més amable la connexió de les línies 3 i 4 al llarguíssim passadís que hi ha a Passeig de Gràcia.
Gràcies, Joan García, bon dia.
Bon dia.
I encara Barcelona, la capital catalana, tindrà un museu Thyssen, previsiblement el 2027. Exposarà pintura catalana dels segles XIX i XX en diàleg amb un programa ambiciós d'exposicions temporals. Ho ha anunciat fa una estona al Saló de Cent de la ciutat la mateixa baronessa, Carmen Thyssen, i els promotors del projecte, el grup inversor Stonebeck, en presència de l'alcalde Jaume Collboni. Allà hi tenim la Montse Mas, bon dia.
Hola, bon dia. El Museu Carmen Thyssen Barcelona s'ubicarà a l'antic Cine Comèdia i acollirà de forma permanent la col·lecció privada de la pintura catalana de la baronessa, obres d'artistes dels segles XIX i XX, però també contemporanis que dialogaran amb altres exposicions temporals d'altres museus i col·leccions. Avui Carmen Thyssen no amagava la seva satisfacció de contribuir a la cultura de la ciutat, on va néixer fa 81 anys, amb un museu del segle XXI.
Es un proyecto que vamos a tener naturalmente de crear un museo muy en el siglo XXI. Naturalmente haremos exposiciones temporales importantes alrededor del mundo. Ellos nos prestarán cuadros importantísimos. El museo estará lleno de obras maravillosas que siempre he creído en ellas.
El centre, que també disposarà d'espais immersius, auditori, una botiga i oferta gastronòmica, el promou la gestora d'inversions Stonebeck a través d'una fundació creada amb la baronessa i s'ubicarà, com dèiem, a l'immoble dels Antics Comèdia, al Passeig de Gràcia, amb la Gran Via, que es renovarà totalment, com ha explicat el president i CEO de Stonebeck, Jaume Sabater.
Rehabilitarem un edifici impressionant, construït a l'any 1890. Buscarem que recuperi el seu esplendor i que tots aquells que anaven al cinema comèdia puguin anar ara al Museu Carmen Thyssen. Estem treballant en tots els plans estratègics, arquitectònics, museogràfics, i us asseguro que el que jo he vist i el que vindrà serà realment fascinant.
L'alcalde Jaume Collboni, visiblement satisfet, ha reiterat que la nova Pinacoteca és una gran notícia i ha assegurat que suposarà un salt qualitatiu en l'oferta museística de la ciutat.
Aquesta Barcelona que diu sí a la cultura, sí a les grans institucions culturals, sí a aquells esdeveniments i equipaments que ens projecten al món com volem ser projectats com a ciutat cultural, i sí als grans museus, als públics, i sí als grans museus privats.
Amb aquest espai cultural i el que es projecta a Sant Feliu de Guíxols, la baronessa Thyssen tindrà, doncs, dos museus a Catalunya, els dos de pintura catalana.
Gràcies, Montse Mas, bon dia.
Bon dia.
I les obres d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, començaran a mitjans de gener, duraran 2 anys, comportaran l'ocupació de part de la plaça dels Àngels, tot i que es garantirà en tot moment el pas de vianants i el pas de vehicles de servei i d'emergències. Aquesta setmana han començat ja la campanya informativa perquè alguns veïns del Raval han demanat aturar el projecte d'ampliació del MACBA, asseguren que suposa l'espoli i la pèrdua irreparable d'espai públic al barri.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Salvador Sunyer deixa la direcció artística del Festival Temporada Alta de Girona i Salt després de 32 anys i d'haver-lo convertit en tot un referent de les arts escèniques a Europa. Clara Jordà en Girona diu que ho deixa simplement perquè toca.
Sí, Marta, amunt s'aixeca el funeral. Ha tancat Salvador Sunyer la compareixença de balanç d'aquesta 33a edició del festival, l'última amb ell de director artístic. Un pas al costat que anunciava així.
Jo ja porto molts anys fent aquest festival i, per tant, aquest és l'últim any que el faig. Plego, que hi era hora, vull dir que us traureu de sobre aquest pesat. Em retiro, no del tot, i faré el que diu una rejubilació activa i, per tant, continuaré fent coses, ajudant amb el que pugui dins de Vitor.
Sunyer ha sigut l'ànima d'aquest esdeveniment que l'any 1992 va començar com una petita programació de 4 espectacles a la Mercè de Girona i que s'ha anat fent gran i ara ja és un festival de referència a nivell internacional amb la programació enguany de 110 espectacles i prop de 60.500 espectadors, la xifra més alta de la seva història. No ha sigut una compareixença lacrimògena, tot i que Sunyer no s'ha oblidat de ningú a l'hora de donar les gràcies. En tots aquests anys, però, li queda una espina clara al Centre de Producció i Creació Artística al Canal de Salt.
Va acabar sent un fracàs. El canal és una cosa que va sortir d'un projecte que vam fer en una taula 2 i va sortir d'aquí, es va acabar fent l'edifici, va funcionar 4 anys i llavors, encara és l'hora que no sé per què, es va tancar allò. I això em va saber real. I passava cada dia en moto, anant a treballar, i veia allò i pensava, diners aquí gastats, aparcats, quina misèria.
A partir de l'1 de gener li agafa el relleu el fins ara director adjunt Narcís Puig. És un relleu natural i, per tant, ja avisen que el futur no portarà grans canvis, tot i que sí que ja ha dit que la pròxima edició tindrà més seus.
El guitarrista Santana serà el cap de cartell del Festival Guitar 25, que arrenca el gener, un certamen que presenta un cartell on hi ha 50 concerts confirmats i en destaquen noms com Jorge Drexler, Amaral i els Amics de les Arts, Montse Camps.
El gadità Antoñito Molina obrirà el festival el 17 de gener després d'haver omplert la Sala Apolo la temporada passada. El festival presenta un programa eclèctic que inclou grans artistes, com explica Judit Llimós, directora del Guitar, començant per un mite, Carlos Santana.
Celebrarem el segon Palau Sant Jordi de la història del guitar amb Santana, que després de 20 anys de no trepitjar Barcelona torna a la capital catalana. Tindrem 2 nits amb Jorge Drexler al Palau de la Música, tindrem la presentació del nou disc d'Amaral, les Marlena, que són fantàstiques i que han evolucionat d'una manera molt, molt natural a dins del festival.
També hi haurà Amics de les Arts, amb entrades ja exaurides, un triplet de Stay Homes al Poble Espanyol abans de la seva pausa indefinida, també Rosario, Pastora Soler, Carlos Sadness, Coque Malla, Anna Belén o Marina Reche, amb les entrades també exaurides des del primer dia. I Ginestà a l'Apolo, amb un concert diferent, com explica Pau Serrasolses.
I a l'Apolo presentem un show bastant renovat, bastant semblant al directe, però introduint-li un plus de festa i un plus de tendresa que tampoc ens deixava fer el circuit de festa major en el que hem entrat, no?
El festival posa a la venda més de 100.000 entrades. Totes ja estan a la venda, excepte Santana, que es podran començar a comprar a partir del 17 de desembre a les 12 del migdia.
Solsona també reobrirà el seu cinema, el Cine París, que és del 1964 i que va impulsar un pagès.
Sempre m'explicava que ell no havia anat gaire al cinema perquè...
És Josep Codina. El seu pare, el Fidel, va obrir el cinema fa 60 anys, un espai que està tancat des de la pandèmia. Noelia, la sala reobrirà gràcies a una entitat ciutadana.
Sí, bon dia, Marta, i també a un acord amb l'Ajuntament. De moment, el consistori pagarà la meitat del lloguer de la sala i l'altra meitat l'assumirà aquesta associació de veïns que s'ha creat justament per impulsar la reobertura dels cinemes. De fet, de moment funcionaran amb voluntaris. Martí Abelles, el president de l'entitat.
Voluntariat que es pugui anar repartint l'obertura durant tot l'any del cine en el seu format de cine comercial i seguint la línia de l'última etapa en la que els ciutadans de Solsona podien tenir pel·lícules d'estrena rigorosa.
Han fet números i el cine necessita 9.000 espectadors anuals per ser viable, com explica el regidor de Cultura, Albert Colell.
Calculem que si es pot arribar al 75% dels espectadors que hi havia previs a la pandèmia, el cinema no només és viable, sinó això, que pot arribar a contractar gent.
Per cert, Marta, el Cine París de Solsona té una retirada al desaparegut Cinema Urgell de Barcelona, i això és perquè quan el volia construir, l'arquitecte va ensenyar alguns exemples de cine al Fidel Codina, el propietari, i el que més li va agradar va ser l'Urgell. Això sí, van adaptar les dimensions.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues, temps ara pels esports. La victòria del Barça Dortmund garanteix als blaugranes continuar vius a la Champions un cop s'acabi la fase de la Lliga i, a més, els deixa a un pas de certificar l'accés directes als vuitens de final. Montserrat, bon dia.
Bon dia, doncs sí, nit rodona. Els blaugranes es van avançar amb bon gol de Rafinha. El Dortmund va empatar de penal. Ferran Torres va sortir a la segona part a minut 70 i en només 19 minuts va firmar dos gols. Va fer l'1-2, va tornar a empatar el conjunt alemany i una altra vegada Torres va fer el 2-3 definitiu.
Al final el somni és per aquestes coses, no? Entrar de revulsiu, marcar els gols, donar la victòria, aconseguir els 3 punts, sí, podria ser una de les millors nits de la meva vida com a futbolista.
El gol del triomf blaugrana amb assistència genial del jove mataroní Lamine Yamal, que va rebre el premi com a millor jugador del partit. Els observadors tècnics de la UEFA consideren que Lamine Yamal va ser l'amenaça més gran per al Dortmund. A la primera part va assistir Rafinha amb una gran pilota i no va deixar de buscar la porteria rival. Van veure el mataroní com una amenaça cada vegada que retallava amb el seu peu esquerre. Triomf, MVP... Lewandowski ahir no va marcar, però es manté com a màxim golejador de la Champions amb 7 gols. I el Barça és l'equip, de moment, que més gols ha fet, 21 en 6 jornades. En aquest nou format de la Champions, ara mateix el Liverpool és l'únic invicte amb 18 punts i el Barça segon amb 15. Barça i Liverpool són els dos únics equips que tenen assegurat que acabaran entre els 24 primers quan s'acabi aquesta fase de Lliga. Els dos últims partits es jugaran al gener, el Barça tindrà la classificació directa per als vuitens de final. Amb només un triomf més, jugaran a Lisboa al camp del Benfica el 21 de gener i l'altre partit a casa contra l'Atalanta el 29. Els blaugranes, per cert, han fet aquest matí un entrenament postpartit a Dortmund i a aquesta hora volen de retorn cap a Barcelona.
Un cop finalitzada la sisena jornada, repassem com queda la Champions, ara que s'atura fins al gener.
Una jornada en què l'Atlètic de Madrid va superar l'Slovan 3-1 i el Manchester City va perdre el camp de la Juventus 2-0. És la setena derrota dels anglesos de l'equip de Guardiola en 10 partits. Pel que fa als equips que es troben en llocs de play-off previ als vuitens, ara mateix hi ha 11è l'Atlètic de Madrid, 20è el Real Madrid i 22è el City. El PSG de Luis Enrique de moment és fora, 25è, i el Girona també al lloc 30.
Avui és el torn del Barça femení a la Champions. Les actuals campiones poden certificar l'accés als quarts de final amb un triomf al camp del Hammarby suec.
A partir des de les 9, amb transmissió de la TDG pel canal exclusiu digital. Es preveu que l'estadi del Hammarby, amb capacitat per a unes 30.000 persones, estigui avui gairebé ple. Pere Romeu, entrenador blaugrana.
Que ja estaran l'última opció de poder intentar rascar punts per tirar cap a dalt. Nosaltres hem de sumar per ja ser per classificar-nos matemàticament, però l'objectiu és guanyar el partit, sortir a guanyar, com fem sempre.
Pot tenir alguns minuts avui Salma per al Lluelo inactiva amb molèsties des de fa 4 mesos. També torna Quica Nazaret, mentre que estan de baixa Alexia amb lesió muscular i Vicky López amb problemes al genoll.
Segueixen les presentacions dakarianes dels pilots de casa. Avui és el torn del més jove. Edgar Canet té 19 anys.
El pilot de la Garriga ha presentat el seu projecte al Parc Motor Castellolí i hi ha estat Damià Aguilar.
Bon dia. Amb 4 anys va pujar una moto i de ben jove ja tenia el Dakar entre cella i cella.
Durant tota la vida he seguit el Dakar al màxim des de casa. He seguit molt els pilots d'aquí, doncs Marc Coma, Nani Roma, sempre, en Nani sempre m'ha estat ajudant. I aquest 2024, un cop que vaig complir els 18 anys, em vaig treure el carnet de moto i el primer que vaig decidir va ser dir a la meva família que volia anar a córrer una carrera a Àfrica.
És Edgar Canet, un jove pilot de moto de 19 anys de la Garriga. Ha fet carrera al motocross, però aquest any ha fet ja els primers raids amb bons resultats. Canet, que ha estat 4 vegades campió de Catalunya, ha fet 6 raids darrerament i els ha acabat tots al podi. Té un bon padrí, Nani Roma, guanyador en moto del Dakar, però també té a prop Jordi Viladoms, el director esportiu de l'equip KTM. que és la marca de la moto del jove de la Garriga.
Gràcies, Damià, i la pròxima edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya tindrà una etapa reina que recorrerà les muntanyes del Berguedà.
Aquest matí s'ha fet oficial que la segona etapa de la propera Volta començarà a Bagà. El director de la Volta, Rubén Peris, ho explicava.
Està clar que serà una etapa de muntanya. O sigui, serà una etapa dura, perquè, clar, la de Barcelona s'arriba a Montjuïc. El primer dia el que no podem fer amb una cursa de tres etapes endurir-se el primer dia, perquè ens podríem trobar de que arribés un pilot molt menguat, i per tant sí que és veritat que aquesta segona etapa pensem que serà una etapa reina o princesa, digue-li com vulguis.
La del 2025 serà la segona edició per etapes de la Volta Femenina, que millora el seu nivell i passa a ser de categoria 2.1. I a la Champions d'hoquei patins, avui Noia Centomer i Barcelos Reus.
No t'ho pots perdre.
Somos solo dos, viajando rumbo al sol.
Els barcelonins Dorian presenten aquesta nit el seu nou disc Futuros Impossibles a la sala Rasmatàs de Barcelona. La banda barcelonina d'electropop, en actiu des del 2002, està de gira des del novembre. De fet, han anat al País Basc, a Navarra, també han actuat a Burgos, a Madrid, i després del concert d'aquesta nit a Barcelona, demà seran a la Tàrraco Arena de Tarragona i dissabte també a Futuros Impossibles de Dorian a la Mirona de Sal. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.